Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
8 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, ha arribat l'estiu per molts joves i nens. És moment de les colònies i avui a la nostra parada solidària volem destacar unes colònies en especial, perquè l'Associació contra el Càncer de Barcelona organitza colònies per fills i germans de pacients amb que pateixen aquesta malaltia. Serà la setmana vinent al Castell de Fluvià, a Sant Esteve de Palautordera, a la seva casa de colònies situada en plena natura al peu del Parc Natural del Montseny. Entre les activitats programades comptaran amb tallers de benestar emocional, de ciències, gimcanes, excursions i una exhibició especial dels Mossos d'Esquadra el dilluns 15 de juliol. Per conèixer més detalls de tot plegat, ja ens acompanya la responsable d'aquestes colònies, que és ni menys ni menys que Mariona Buixadera. Mariona, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
Quan tots s'enlaire, somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny.
Mariona, de seguida entrem en aquesta iniciativa fantàstica que són aquestes colònies per familiars de nens amb càncer, etc. Però abans, si m'agradaria que ens expliquessis breument quina és la missió, a què us dediqueu des de l'Associació contra el Càncer de Barcelona?
Doncs a l'Associació contra el Càncer, bàsicament, tenim tres pilars. El principal és la investigació. Per altra banda, fem acompanyament a pacient i familiar, cuidadors principals, en tot el procés oncològic. I, per altra banda, la tercera branca és la prevenció.
En tenim consciència, tots plegats, del que significa el càncer avui en dia?
Uf, quina pregunta més difícil. No sé si tenim consciència. El que tenim és por. Jo crec que tenim molta por. Hi ha un estigma molt gran darrere d'aquesta malaltia i d'aquesta paraula.
Hi ha estigma encara, 2024.
Jo crec que sí.
Que bèstia.
Jo crec que sí.
Hi ha tabú?
Sí, jo ho noto, perquè jo faig entrevistes amb totes les famílies abans de que vinguin a les colònies, i sí que n'hi ha, i vull dir, al final jo crec que és algo molt temut per tothom, no? Algú que és 100% aleatori, si et toca o no et toca. Uh-huh. Vull dir, òbviament hi ha causants, eh? Jo treballo al Departament de Prevenció i no sé si és ben bé el que hauria de dir, però al final, per molt que tinguis uns hàbits, etc, vull dir, és aleatori, no? Vull dir, no pots preveure-ho 100%. Per tant, jo crec que aquí hi ha aquesta por i aquest estigma.
Hi ha una cosa, Mariona, que segurament no us pertoca a vosaltres, sinó més a la família o més a l'equip mèdic, però jo crec que també esteu implicats des de l'Associació contra el Càncer. I el meu dubte és com se li explica a un nen o a una nena que el que té és càncer.
Jo crec que els nens, o sigui, depèn de l'edat, òbviament, però quan són petits no arriben a entendre la magnitud de la paraula, ni de la malaltia, ni el que representa. Però en aquest cas, no, que vull dir, potser jo tracto més amb els fills, no, dels pacients oncològics, al final, bueno, doncs una persona adulta, òbviament, tothom sabem, no, què és i què comporta, no, que diagnostiquin aquesta malaltia. Però com a fill de papi i mami, no, que està malalt, com et diuen, no, també, que el teu pare o la teva mare està malalt, el teu referent per tu, com enfoques això, no? Al final la por a perdre la mare o el pare, etc. Doncs jo crec que això és ben difícil.
Ara sí, Mariona, va, explica'ns una mica en què consisteixen aquestes colònies infantils que organitzeu. És la primera vegada que les feu?
No. De fet, és la vintena edició.
La vintena, eh?
Sí. La vintena edició per germans de nens oncològics i la vuitena edició per fills de pacients oncològics. Són unes colònies d'estiu a l'uso, vale, que jo li dic. Vull dir, són unes colònies d'estiu que les fan en col·laboració amb la Rosa dels Vents, i són unes colònies com si els papis, mamis, apuntessin els seus nens a l'estiu. L'únic que tothom que hi ve té un familiar que és pare, mare, germà o germana, malalt, que està passant o ha superat un procés oncològic. Aleshores, són unes colònies on ens ho passem molt bé, on fem moltes activitats, com bé has comentat al principi, però que tenen un punt màgic. Jo crec que serà el quart any que coordina les colònies, i més enllà de coordinar-les, organitzar-les, jo estic allà amb ells durant tota la setmana i sempre acabo les colònies amb la mateixa sensació, no? Que tenen aquest punt màgic de que jo crec que totes les motxilles que els nois i noies, nens i nenes, porten a sobre es nota d'alguna manera, i el bon rotllo, el bon clima que s'hi crea es fa notar.
Per tant, quins són els objectius principals d'unes colònies com aquestes?
El principal objectiu per mi, des de que ho lidero, és que desconnectin i que puguin tenir un moment per ells de passar-s'ho bé, no? Al final, quan ets germà d'un nen que està passant per un càncer, en general tendim, no, a, bueno, ell està bé, per tant, òbviament tot el cas i tot el protagonisme, que no és protagonisme, no? Vull dir, al final és conseqüència de, se l'emporta l'altre. Per tant, poder donar l'oportunitat a que durant una setmaneta siguin ells els protagonistes, siguin ells qui s'ho passin bé, doncs jo crec que és un objectiu bastant important per aquests nens i nenes, que desconnectin i que vegin que no són els únics que passen, doncs, tots aquests processos, no? Al final a l'escola potser són l'únic a la classe, doncs en aquestes colònies no són els únics, sinó que tenen 79 companys i companyes que estan passant o han passat pel mateix.
Aquest passar-s'ho bé, que ara em deies, clar, fa 4 anys que les organitzes, eh? Jo crec que segur que t'hi has trobat amb un cas com aquest. Mentre s'ho passa bé una criatura d'aquestes que té un familiar que ho està passant molt malament a causa del càncer, això els fa sentir culpables en cert sentit?
Jo crec, o sigui, òbviament aquí l'edat influeix. Tenim un rang d'edat de 7 a 17 anys, per tant és molt ampli. Amb nois i noies de 15, 16, 17 anys és on sí que veus que li donen una volta de més, no? Culpables. Només he viscut una experiència de l'any passat d'una noia que va marxar perquè amb 16 anys, que és raro, no? Perquè sí, perquè no estava a gust, perquè estava massa preocupada, tenia la ment massa posada a què passaria a casa. Però, en general, ja et dic, jo crec que tothom està molt a gust.
Solen desconnectar, eh?
Solen desconnectar. Sí, al final, vull dir, són infants, són adolescents, que han de seguir amb la seva vida, han de fer els seus processos, i anar-se'n de colònies i passar-s'ho bé és la cosa més normativa, diguéssim, que hi ha entre aquestes edats.
Va, anem a divertir-nos una mica, Venga. També. Quines activitats trobaran aquests infants, aquests adolescents, si participen en una d'aquestes colònies?
Doncs mira, farem des de... i m'incloc. Des de tirolina... Exacte. Des de tirolina, escalada, bosc vertical... Bueno, totes les activitats d'aventura, vale, que ofereix l'entorn i la casa. Anem d'excursió al poble, visitem el poble, ens mengem un gelat porai... Hi ha granja, que és una granja molt xula i molt respectuosa. D'altra banda, doncs, típic bàsquet, futbol i, òbviament, no pot faltar la piscina. Home, a remullar-nos, que clàssic. Ara sembla que per fi arriba la calor. I això, bàsicament aquestes cosetes. I, per altra banda, si ens posem una miqueta més aterrats i més calmats per part de l'associació, també volem afegir el nostre granet de sorra en la programació i fem, com també has comentat abans, tallers de ciència. Vale, que nosaltres tenim un voluntariat per la ciència, aleshores venen els voluntaris i fan tallers adaptats a l'edat. D'experimentació científica, bàsicament, i fem tallers de benestar emocional on, des del joc i de manera didàctica, intentem treballar tot el tema de les emocions.
Val. Com van aquests tallers de benestar emocional?
Doncs aquests tallers els fan els meus supercompis psicòlegs i psicòlogues de l'associació que venen i ens ajuden i, bueno, bàsicament ho dinamitzen ells. Aleshores, plantegen un joc cooperatiu i un joc competitiu. Vale, fan dos equips en el joc competitiu i veiem qui guanya, qui perd, com se sent el qui guanya, com se sent el qui perd, l'alegria, la frustració, la ràbia, com gestionem tot això, no?
Suposo que aquestes colònies també ajuden d'alguna manera a les famílies afectades pel càncer, és a dir, per qui es queda.
Com?
No només pel nano.
Sí, ah, bueno, clar. Part important.
Sinó pels adults que es queden, no?
Efectivament. També és un espai pels papis, mamis, de tenir un respiro, que és molt important, no?, en aquests moments. Vull dir, hi ha alguna situació, doncs, que dona la casualitat, vull dir, que justament la mare, doncs, en aquella setmana li fan la mastectomia. Aleshores, doncs, ja és un respir el fet de saber que el teu nen, nena, està de colònies, està ben cuidat, s'ho està passant bé, i tu, mentrestant, pots estar tranquil a l'hospital centrant-te en tu, perquè també és molt important, no?, que al final, doncs, si òbviament ets mami i et sents superresponsable dels teus fills, però també en aquests moments poder-te cuidar tu i posar només la mirada en tu és molt important.
Absolutament. Ho dèiem abans, participaran els Mossos d'Esquadra en aquestes colònies.
Sí. Doncs l'associació, des de l'any passat, té col·laboració amb la Fundació Mossos d'Esquadra. Aleshores, ja van venir l'any passat i aquest any repetim. I venen allà amb tot el seu despliegue d'unitats, des de muntanya, proximitat, subsol, drons, i fan una miqueta, doncs, bueno, trànsit, que aquí no li ha agradat pujar-se a un cotxe i fer sonar la sirena d'un cotxe de Mossos.
Per exemple.
Per exemple, aleshores doncs, venen i ens expliquen una miqueta doncs, el seu dia a dia, bastant interactiu, deixen que els nens, nenes, nois i noies doncs, puguin pujar-se al cotxe, pujar-se a la moto i provar una miqueta doncs, les cosetes que fan els Mossos en el seu dia a dia.
Escolta, Mariona, no sé què em pots explicar o no, però el cert és que jo sé que hi ha una activitat sorpresa al final de les colònies.
Hi ha una activitat sorpresa, però que, clar, si la desvelo ara, potser alguna família em sent i llavors deixa de ser sorpresa. No em pots trencar aquest secret. No pots... Però és ben divertida i fa moure l'esquelet.
Val. Val, 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 val. Ja imaginem, ja imaginem
pista,
per on va.
Pista, exacte.
Totes les famílies són de Barcelona?
No. La gran majoria són de la província de Barcelona, no de Barcelona uh-huh. ciutat, òbviament de tota Catalunya, i per altra banda, l'associació, com és una entitat nacional, també acollim, obrim no, a totes les juntes provincials que té l'associació i acollim a nens de Sevilla, de Madrid i de Burgos aquest any.
I tot plegat ho fareu a la Casa de Colònies, al Castell de Fluvià.
Sí.
Per què allà?
Doncs perquè fa molts anys que hi treballem, ens coneixen, els coneixem, funciona molt bé, la casa i l'entorn és 100% privilegiat i ens agrada molt i al final quan una cosa funciona i funciona bé, per què canviar-la?
Deixa'm encara preguntar-te per patrocinadors, perquè sé que en teniu.
Patrocinadors Vueling col·labora amb nosaltres. Des del Departament de Sostenibilitat s'ha aconseguit que Vueling ens cobreixi vols per als infants que venen des de fora.
Pot col·laborar la gent des d'aquí?
Pot col·laborar aportant? Pot col·laborar amb l'Associació contra el Càncer sempre que tothom vulgui. És molt fàcil. De fet, l'altre dia vaig ajudar una persona a fer-ho. Entres per internet, per la pàgina web, pots fer l'aportació mensual que tu vulguis i pots deixar-ho de fer també quan tu vulguis, però sí, aquesta és la manera en què pot col·laborar la gent amb l'associació, amb les colònies i amb tots els projectes que portem.
En parlàvem abans, però vull remarcar-ho molt. Com ajuden aquestes colònies? De fet, m'ho explicaves, no t'ho preguntava encara, però com ajuden aquestes colònies als nanos que hi van?
Com ajuden? Doncs una miqueta al...
És a dir, com... T'ho preguntaré diferent.
Vale.
Com us arriben i com marxen?
Vale. Ens arriben... Bueno, clar, en aquestes colònies venen infants que no es coneixen de res, com a molts hi venen amb el seu germà, i les poques places que tinguem per repetidors, perquè un dels nostres principals criteris d'admissió és donar l'oportunitat a tothom que vingui una vegada. Aleshores, hi ha pocs repetidors que es coneixen, per tant, els nens arriben una miqueta espantats, no? De no conec a ningú, estaré aquí una setmana, aviam com anirà... No, doncs l'angoixa de no saber on vas, que això li pot passar a tothom. I marxen plorant de que no volen marxar. L'últim dia és preciós, vull dir, els papis, mamis em venen a abraçar, és xulíssim, els nens marxen molt feliços, molt contents i amb moltíssimes ganes de repetir.
Quins dies hi ha aquestes colònies?
Les colònies són del 14 de juliol, que és aquest diumenge, fins al 18 de juliol, que és dijous.
Déu-n'hi-do.
4 dies, 5 nits ben intenses.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Mariona Boixadera, responsable de les colònies per fills germans de pacients amb càncer. Em sembla una iniciativa brutal, màgica, per tots els nanos que no s'hagin apuntat per aquest any.
L'any que ve.
Que els apuntin per l'any vinent. Exacte. 21a edició ja serà.
Efectivament.
I que duri molts anys, que arribeu a la quarantena
duri,
i als 100,
i
si podeu.
I tant.
Moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a Caravana Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Quan tots en l'aire, tot quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes. Thank you.
passejant amb la por, navegant entre dubtes. Vaig somiant amb la teva escalfor i somiant que tu remes amb mi fins que aquella incertesa es fon quan se'ns creuen els camins.
Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai.
Quan tot s'enlaira de bons somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes. Junts podem arribar més lluny, més lluny.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Com si fos ahir, intento tornar un altre cop. Els records que tinc, no els puc abraçar, ja no els puc tocar. Però he de...
Això que estem escoltant és recordar una de les cançons del primer disc de l'artista Lomeu. Lomeu és el seu nom artístic, el seu DNI, posa Pep Masiques. Un àlbum que té el mateix nom que la cançó, recordar, i que podrem escoltar a totes les plataformes a partir del divendres 12 de juliol. Però que abans les podrem escoltar durant aquesta entrevista amb Pep, o Lomeu, és baixista dels grups Madi i Prats. El millor de tot és que també és xef i també és propietari del restaurant Can Rin. I ara, combinant aquestes dues grans passions, la música i la gastronomia, i fent malabars, inicia el seu primer projecte en solitari anomenat Lomeu. Lomeu, Pep, què tal?
Què tal?
Estàs?
Bon dia, com anem?
Com t'he dit ara, Lomeu o Pep?
Pep, sí.
No el feu
sí,
així.
Sí, sí.
Pep, escolta'm, primer àlbum, quin dia penses anem a llançar-nos en solitari?
Bueno, clar, jo, a veure, tinc a casa tinc com una mica d'estudi, no? Llavors, des de sempre, doncs, que he anat... Tenia molt de material, moltes cançons que, bueno, al final un dia vaig dir potser que fem alguna cosa, no? I llavors vaig escollir 9 temes d'aquests que tenia guardats. Uh-huh. I mira, vam anar a l'estudi i a gravar i mira, aquí està, ja per fi. Sí, sí.
Què et canvia en que sigui en solitari que formis part d'un grup? És a dir, el disc sortirà d'aquí 3 dies, eh? Uh-huh. Et tremolen una mica les cames?
Bueno, una miqueta, sí, sí. Però bueno, com que ja hem anat fent un parell d'avançaments, uh-huh, vull dir que ja està guai, perquè ja també, la gent també ja m'ha comentat coses i ja estic una mica preparat, no?
Anem aquí, perquè un dels avançaments que has fet és recordar, sí, que va sortir el divendres passat.
Sí.
Quina rebuda està tenint això? Què és el que et comenta la gent?
Bé, doncs la gent, la veritat és que tothom m'està dient que li està agradant molt. Sí, és una cançó fresca.
Uh-huh.
No sé, té aquest punt
nostàlgic.
Sí, també podria ser, sí. No ha sigut la intenció, però, però, bueno, no sé, és una cançó maca, jo crec. Sí.
Què vols explicar, no només amb aquesta cançó, sinó amb el disc homònim, amb aquest recordar?
Doncs mira, avui o aquest matí us pensava, perquè tampoc ha sigut una cosa allò que diguis que hagi sigut molt premeditada, però ara veient una mica tot, sí que puc veure hi ha un fil conductor aquí, no? Perquè no sé si hi ha unes imatges. Nosaltres vinc d'una família que som 9 germans, uh-huh, i el meu pare, quan érem petits, gravava, té molt de material que va gravar amb cintes de Super 8, i llavors ara fa poc les vam digitalitzar totes i tenim un recull superxulo d'imatges de quan érem petits. Llavors, la portada del disc és una d'aquestes imatges. Ara estem fent un videoclip que en principi sortirà també el divendres amb moltes d'aquestes imatges que són molt xules. Llavors, una miqueta, jo el que intento expressar aquí és una miqueta, doncs, això, no? Aquests records que tenim d'infantesa, no? I uh-huh, que a mi a vegades em passa amb una olor, veus alguna cosa, dius, hòstia, passa, però són coses que t'agradaria retenir, però tampoc cal retenir, no? Però mola disfrutar-les i deixar-les passar, no? Una miqueta és aquesta la idea, no?
T'ha passat a tu una mica fent aquest disc? Que t'han vingut olors, colors...
Pues sí, sí que m'ha passat. Hòstia, sí, exacte, eh? Anar de casa dels meus pares... Hòstia, que això, hòstia, que era a l'habitació, no havia dormit... coses aquestes et porten a aquest tipus de records que, bueno, molt, molt entranyables, no? I amb totes aquestes imatges, ara, clar, tot s'ha anat refrescant tot molt més, no? Llavors, doncs, he intentat una mica parlar d'això, no?
Ara em deies recordar també una mica la teva pròpia infantesa. Mm. Tu ets una mica nen, Pep?
Sí, jo crec que sí, no? Tots ho som, ho intentem ser, no? Hosti, la veritat és que jo crec que això no s'ha de perdre mai, no?
Poso més filòsof encara, eh? Creus que vivim en una societat que ens ho posa difícil per recordar-nos ser nens?
Jo crec que sí, no? Perquè tenim... És difícil a vegades poder ser un nen perquè tens, no? Tens una pressió aquí de la societat, no? De la feina, vinga, no pots parar mai... jo crec que és complicat, però per això hem de parar una mica nosaltres i dir, va, anem a fer tot allò que ens ve de gust fer, que uh-huh, podem fer, i a disfrutar-ho, no?
Abans et preguntava en quin moment, Pep, dius, em llenço a la piscina, vull iniciar també la meva carrera uh-huh, en solitari, però en quin moment dius, vull fer un disc i el disc parlarà d'això, del que estem parlant ara?
Mira, t'explico una mica. Jo vaig fer aquestes cançons i llavors tenia fetes les músiques només, vale? Uh-huh. Llavors em vaig trobar... Jo no havia cantat mai. O sigui, he hagut de superar unes barreres. Amb això, jo sempre he tocat el baix. Pues amb el baix ja estàs com una mica sempre a segona línia, no? I això de ser una mica estar al front, hòstia, pues és heavy, eh? Vull dir, quan sembla que no, però el tema de cantar i estar al front d'una banda, pues és complicat, eh? I bueno, llavors, jo tenia fetes les músiques, però les lletres no, i tampoc no... Va haver un moment que m'estava donant de caps perquè no trobava la manera de com fer-ho. Llavors, hi ha moltes lletres que he tingut la col·laboració d'un amic que es diu Rock, que ha col·laborat amb algunes de les lletres. I després, a mesura que les he anat veient i tal, hi ha algunes que llavors ja les vaig fer jo, però al principi necessitava sortir d'aquesta barrera i no sé, jo penso que les coses a vegades no cal donar-se cops de cap contra la paret, sinó tirar endavant i buscar alternatives, no? I pues, mira, vaig pensar, escolta, llavors parlant amb el Roc, sí que l'idea, escolta, parlem una mica d'aquest tema, o és veritat que això, fem alguna per aquí, que vagi per aquí. Llavors m'ha ajudat molt, no? Aquesta, recordar justament, aquesta sí que és una meva, aquesta, llavors, perquè la plasma una mica tot això d'aquestes imatges que tinc. I bueno, una mica és això, ja et dic, tenia un recull de moltes cançons, amb altres grups també, amb Madí, últimament havíem gravat 3 discs i també hi havia bastantes de les cançons eren meves. També he col·laborat amb un disc que ha sortit ara del Marc Prats, que es diu Prats, que també està molt bé, que també hi ha alguna cançó que també és bé. I al final vaig dir, home, potser que faci alguna cosa jo, no? I llavors aquí estem.
Un disc, aquest recordar, que compta amb cançons com aquestes.
No és la flor que hi ha al desert el que ens reclama, és el desert que envolta la flor el que ens fa tanta por. Si poguéssim arrencar-la sense arrencar ni la gràcia, si poguéssim ser la
Compte amb cançons com aquestes, que és Flor i Desert, i que estem escoltant ara mateix en directe a través de Ràdio Estel, i que a dia d'avui, de moment, no podeu escoltar enlloc més.
No, és per al divendres.
Exacte, fins d'aquí el divendres no podrem escoltar enlloc més.
Sí.
I cosa que t'agraïm, Pep, que passi
sí,
per aquí.
Sí, i tant.
Estàvem parlant del procés de la idea del disc, val? I em deies, jo tenia músiques, sí, faltaven lletres, però sí, les músiques les tenies.
Sí.
Com hem de definir, Pep, la teva música? Perquè no vull començar amb música fresca, eclèctica, yeah,
no,
tot
no,
allò que vol dir tot i no vol dir res, eh?
No, exacte.
Aquesta mirada del Pep encara de no, sisplau.
No, és que tampoc sé molt bé... Jo crec que potser dir que és pop-rock, jo crec que està bé, no? Hi ha algunes cançons una mica més rockeres, unes més que tenen un component més pop. Jo potser si ho deixem així, està bé, no? Perquè...
Està perfecte. I ara em definies el principi del disc, el principi de la idea del disc, però normalment a mi m'agrada molt dir-li als artistes, ara potser l'àlbum, el CD, el comprem poc i ens fixem més en plataformes digitals, que ara en parlarem també d'això. Però el normal fins ara era que anéssim a una tenda, no? Compréssim l'àlbum, arribéssim a casa, traïéssim aquell plastiquet que costa tant de treure, el poséssim a la minicadena i sonés el disc. I en aquest procés ni tan sols pensem en el que ha costat fer un disc com aquest.
Ja, sí, sí.
Com ha estat el teu procés?
Bueno, doncs, la veritat és que sí, ha costat, perquè, bueno, ja et dic, jo tenia les maquetes bastant ja molt fetes, però, clar, a l'hora de plasmar-ho amb un estudi amb condicions, doncs, clar, hem estat bastant de temps allà a l'estudi gravant, que, bueno, tinc un amic... Bueno, mira, si vols t'explico una mica això del meu, també ve una mica perquè jo, del meu amic, el Lluís Cots, que és el bateria del grup de Madí, ens coneixem des que teníem 13 o 14 anys, i ell treballa en un estudi, i llavors sempre, escolta, Lluís, com quedem per gravar el meu? Va, quedem, i un dia ens vam sentar, va, què li poso? Doncs pues mira, posem-li el meu, no? I em va agradar la idea aquesta. I llavors pues hem estat allà a l'estudi, ell m'ha fet de productor, també m'ha ajudat el Víctor Valiente, que també ell m'ha gravat alguns sintes, algunes guitarres i això, i llavors pues ha sigut un... Hem estat, pues, sí, ben bé 4-5 setmanes o així gravant a l'estudi, I bueno, després, després no sabia molt bé què fer, llavors vaig enviar i amb l'Àlex Eslava de Dismedi, li va agradar i per això ho ha dit a Dismedi. Vam posar d'acord i ja està.
Ara parlava de plataformes digitals. Ha canviat molt el panorama musical, l'aparició d'aquestes plataformes digitals?
Home, jo crec que sí, clar, està clar que tot el tema físic, no sé, hi ha la gent, sí que hi ha molta gent que compra vinils ara, no? Està, inclús hi ha gent que està editant amb caset, no? Ja ara també...
Torna el caset,
Torna el caset, eh?
Uau.
Però bueno, jo crec que ja és un tema de com a tenir un objecte, no? Ja, igual tens, compres casets però no tens ni el reproductor, no? Molta gent ja... Però bueno, tens en allà i tens el llibret, és el xulo, no?, d'això. Però bueno, també alhora, també les plataformes que, ostres, doncs tothom pot escoltar-ho, no? El que passa és que jo, clar, la gent també ja no... Disc com a disc... ja no estan així, sinó que la gent pues, ja treuen cançons, no? Però bueno, jo sóc de la vieja escola,
llavors...
A mi m'agrada, però és més així, no?
Pep, com està el panorama musical català?
Bueno, bé, tampoc estic molt al dia, però jo crec, tinc una sensació de que estan apareixent alguns grups ara una miqueta més... una mica amb components més de... que tot el tema aquest tant de trap i tot això que està... Bueno, que ja està una mica saturat. Igual està sortint ara a grups amb una miqueta més amb més guitarres, més, no? Tinc la sensació.
Clar, aviam una cosa. Tu formes part... Ets baixista, vaja?
Sí.
De Madí i de Prats.
Sí.
Jo et puc dir a tu, com que has iniciat nova carrera en solidari, música emergent?
No ho sé. No ho sé. Igual sí, no? Perquè acabo d'emergir.
Tu t'hi consideres?
No ho sé, no ho havia pensat. No ho sé, però... Home, emergent, potser no, per què, no? Jo ja fa temps que...
No et vull fer gran, però fa anys que...
Sí. Sí, sí, ja fa uns quants dies, sí, sí, sí. Però bueno, ja, o sigui, com a cantant i guitarrista, vamos, sí, soc superemergent.
Quins són els teus referents?
Bueno, jo, a veure, de jovenet havia escoltat... Bueno, a mi m'agradava... Pues, tot, vinc de m'agradava molt el punk, no? El que era, pues, The Clash, tota aquesta... Els Cure... després també van venir... Ens va enganxar a l'època, doncs, de Nirvana, tot el tema del grunge també ens va influir nosaltres. I, bueno, tots els clàssics, també. O sigui, que jo vinc de la música d'abans.
Fins ara m'ho he imaginat. Perquè encara no m'has dit.
Així sona aquest Dir-ho o no, que també forma part del primer disc en solitari de l'Homeu, d'en Pep Masiques, que avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel. Però, a banda de músic, ara hem parlat tota estona de música, però Pep, ets xef i propietari del restaurant Can Rina Cabrils.
Sí, sí, sí.
No, com tu fas, això?
Doncs pues mira, el vaig posar això de, entre fent malabars perquè, bueno, tots anem molt liats, no? És això que dèiem, no? La vida ens porta. Però bueno, jo, no sé, la vessant aquesta musical, sempre he tingut una doble des de jovenet. Vull dir, m'ha agradat la cuina i m'ha agradat la música. I no tens per què renunciar, no? Si...
Fogons i música combinen bé o no?
No gaire.
No gaire, eh?
O sigui, és una mica incompatible perquè, clar, si el cap de setmana tens bolos i tens el restaurant a tope, doncs has de fer invents. Però bueno, mira, jo me n'he anat sortint. Però
què va ser primer, la guitarra o la gallina?
Primer va ser el baix, sí, perquè ja et dic, jo tenia 13 o 14 anys quan vaig posar a tocar en un grup i no havia tocat mai res i em van dir, vols tocar el baix? I doncs vinga, va, anem-hi. I després doncs em va interessar la cuina, vaig estudiar cuina i vaig obrir el restaurant Can Rinca, que era molt jove, tenia 20 anys. O sigui que porto ja molts anys amb l'hostaleria, també.
Ho podràs seguir combinant, això? O...
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí. Home, sí. També, a veure, també és veritat que ara, amb els anys, també he aconseguit una mica doncs poder tenir una miqueta més de, amb el tema del restaurant, poder combinar alguns moments. Vull dir, ja no... Intento... Poder estar per totes les coses. I a part, també tinc 3 fills, vull dir que no, minuts no me'n sobren, no.
Segur. Ara has tret el primer disc, que és aquest Recordar, i ara suposo que vindran concerts de presentació.
Sí, ara... Bueno, de fet, ara estic muntant la banda, perquè de cara al setembre comencem ja a fer assajos, i jo crec que començarem a partir de l'octubre a fer concerts. Sí, sí.
No tenim data encara, eh?
No, encara no tenim cap data. No. Mica en mica. Vull dir, no, ara ja... Ja...
No vulguis,
tot el que hem passat...
No em vulguis pressa, no? Mira, com que ara em deies mica en mica, jo sempre soc molt curiós en saber... sempre venen... Dic que venen artistes de dos tipus, que no és ni millor ni pitjor, simplement que us prenen les coses diferents. Que sou els que traieu disc, i us pregunto sempre... ja estàs pensant en el nou disc? I ja sempre qui em respon, deixa'm gaudir d'aquest disc i ja veurem què passa. I ja també sempre qui em respon, no, jo ja estic cavilant per nou disc. De quins ets tu?
Jo ara mateix estic pensant en aquest i en preparar un bon directe. Una miqueta, aquesta és ara la prioritat. Llavors tampoc em vull ara posar una pressió extra, vull dir... No, ara mateix no estic pensant en un altre disc. No, ara la prioritat és preparar un bon directe i fer concerts.
Un bon directe que tindrem avui aquí, perquè en Pep s'ha portat la guitarra. Fem una cosa, li deixem una mica de temps perquè agafi la guitarra i anem escoltant aquest disc d'en Lomeu, que sona així.
No sé qui ets ni si ets de veritat.
Que passa de 3:15 del migdia, ara en aquest estudi, amb Pep Masiques, Lomeu, que ha agafat la guitarra, i amb vosaltres aquest amic que forma part del seu nou disc, Recordar.
Quan tornis a casa
et sentis sol. I serem tots guardats en calaixos, però no hi serem del tot, perquè serem records d'un temps on t'estimar.
El proper 12 de juliol que podreu escoltar cançons com aquest Amic, amic, entre moltes altres, eh? Floi desert, El lloc de sempre, És culpa meva, Dir-ho o no, L'ensurt, Voltes i, evidentment, la cançó que dona nom a aquest disc, Com recordar, el primer disc en solitari de l'Homeu, en Pep Màsiques, que avui ens ha visitat a la caravana de Radio Estel. Pep, treure un disc en solitari a dia d'avui, per tot el que anàvem comentant una mica, és de valents?
Una miqueta, potser sí, eh? Això sí, eh? Perquè Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, tot... Almenys a mi, també ja et dic, com que vinc de ser baixista, tot això ja... Però bueno, ja m'agrada els reptes aquests, no?, d'anar passant barreres.
Escolta, Pep, celebrem aquest nou disc, celebrem que moltíssima gent l'escoltarà aquest proper divendres i celebrarem també tots plegats a partir del proper octubre veure't en directe dalt dels escenaris. Moltíssimes gràcies per passar per la caravana, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Sis minutets i arribem a la una del migdia, i abans d'arribar-hi us ho explicàvem avui a l'informatiu d'aquest matí. Ahir a darrera hora de la nit ens n'assabentàvem que moria Marta Ferrusola, qui va ser dona del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. I nosaltres, que volíem parlar una mica de la seva figura, i mirant, hem dit quins en podria parlar de la seva figura. Doncs ni més ni menys que la periodista Maribel Juan, que ja el 2003 va escriure el llibre Marta Ferrusola a l'ombra del poder. Maribel Juan, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola, bon dia, què tal?
Maribel, d'on surt un llibre com aquest, Marta Ferrusola, l'ombra del poder?
Doncs de les cobertures que fèiem des de la secció de televisió d'EF amb el seu espòs, amb el president de la Generalitat, anàvem sempre darrere d'ell. I, bueno, ens va semblar que era oportú no només per la figura política i personal del president, sinó per tot l'alvoltori que era la seva família i en especial la seva dona, perquè era una persona amb un caràcter important i fort.
Tothom ho destaca, això, que tenia un caràcter molt important i molt fort Marta Ferrusola. Segurament per això la figura de Marta Ferrusola és una figura on també s'hi ha posat molt el focus?
Sí, en certa manera amb raó, per això també, perquè ella era una persona sense fissures a la llengua, vull dir, era una persona absolutament pràctica, pragmàtica, directa, divertida també, una dona bastant valenta per l'època que li va tocar viure, i va ser una figura destacada, amb les seves ombres, no?, que també les tenia, com tothom, m'imagino. Però era una persona en la que sí calia, i de fet ho van intentar, una ressenya, un llibre. Per això jo vaig lluitar per fer-ho i no em va ser fàcil, les coses com siguin.
Vas poder parlar amb ella per fer aquest llibre?
Clar, no ho podia haver fet d'una altra manera. Tenia diverses sessions.
Com era la distància curta, Marta Ferrusola?
No hi havia distància. Jo moltes vegades li tenia que recordar, escolta, Marta, que està parlant amb una periodista que vol fer un llibre seu i que hi ha una gravadora davant. Només volia advertir-li que tot s'està gravant, és a dir, i no hi havia distàncies. Vull dir, quan t'agafava la confiança, a la Marta només li tenies que agradar. Si tu l'agradaves, estava tot fet. Però al marge de si li anava bé al seu marit o no, si tu li agradaves ja estava tot correcta per ella.
Fem-ho més a l'anglès, Maribel. Què ha significat Marta Ferrusola per la política catalana?
Doncs una època amb moltes coses, però sempre a l'ombra. Vull dir, ella decidia molt més de lo que sempre s'ha dit, no?, o de lo que semblava. Tot i que quan ja la gent, el món, la va començar a conèixer, doncs ja va saber la realitat fortalesa d'aquesta dona darrere d'un president. Vull dir, ella va escriure a màquina les cartes per queixar-se de la situació política que es vivia en els anys 50, quan van empresonar el seu marit. Ella li portava diners al Tarradellas a França. Ella condueix, el Pujol no ha conduït mai. Ella ha pujat una família amb 7 fills i un marit que sempre estava fora i que, com que ell l'ha reconegut moltes vegades, mai ha estat un pare pels seus fills. A nivell de pare, una altra cosa és que, com a home o com a persona, sempre sap, suposo que a nivell familiar, no suposo, sé que a nivell familiar sempre s'ha portat molt correctament. Però la força de la identitat de la família la tenia ella.
Suposo que un dels llegats de Marta Ferrusola és també posar la pedra a Catalunya que mai ha existit del que significa ser o del que significaria ser, si existís la figura institucional, de la primera dama, no?
Clar, ha estat una primera dama durant molts anys i això li agafava una confiança i una presa de poder important, un jo puc fer tot, jo un per que no... Vull dir, anem a veure, era una persona destacada que agafava les seves pròpies rendes de la seva vida. O sigui, ella manejava la seva vida. Ella portava només la seva vida, sinó els seus fills, sobretot els dos més majors, el Jordi i la Marta. Uh-huh. I també una mica les rendes del govern. Per això aquest llibre, Marta Ferrusola, a l'ombra del poder, perquè... A l'ombra no sé ben bé si dir-te si realment estava a l'ombra.
Si voleu saber-ho tot plegat, teniu aquest llibre que de veritat val molt la pena, publicat el 2003, Marta Ferrusola, a l'ombra del poder, i que no ha perdut ni un bri de vigència, de la Maribel Juan, i que val molt la pena. Maribel, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i recuperar una miqueta el que ha estat la figura de Marta Ferrusola per la política catalana. Gràcies, una abraçada ben gran.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres que anem al butlletí informatiu i tornem amb la darrera hora de programa de la caravana d'avui. Fins ara.